Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En la darrera cita del 2021, amb les espurnes literàries de l'Anna Ruiz, fem un com a casa. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui ens portes una recomanació de quilòmetre zero.
De quilòmetre zero. Avui us recomanaré una obra molt maca que es diu Ànima morta, de Lluís Sanahuja.
Lluís Sanahuja, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer. D'aquí una estoneta hi parlem i presentem aquesta Ànima morta perquè a l'Anna li agrada començar sempre amb una efemèride.
Ah, exacte. Mireu, m'he esperat per tancar l'any per parlar de Gustave Flaubert, que fixeu-vos, fa dos diumenges, el dia 12 de desembre, va fer 200 anys del seu naixement a Rouen, i que és una ciutat que hi va passar la infantesa, i després cap al costat, un poblet petit que es deia Croiset, es va instal·lar allà amb una casa molt maca davant del Sena, i va començar a sorgir aquesta obra tan magnífica que té. Ve d'una família que el pare era cirurgià a Rouen, i ell va estudiar no massa entusiasmat, va anar fent el que tocava, va arribar a començar la carrera de dret sense gaire convicció, i sabeu, va tenir una crisi nerviosa, i llavors això va fer que deixés d'estudiar. Però com que era d'una família burgesa benestant, doncs va poder viure de renda, que això és fantàstic. I l'any 1846 van morir el seu pare i la seva germana. Es va fer càrrec de la neboda, que només tenia dos mesos, i també passava temporades a París, i allà li va tocar viure amb aquest escriptor una època convulsa. Va viure la revolució del 1848, que ell estava molt en contra d'aquesta revolució, etc. I de l'any 49 a l'any 52, fixeu-vos bé què dic, se'n va anar de viatge. I va viatjar per tot l'Orient, va conèixer Egipte, Jerusalem, Estambul, Itàlia, etc, etc.
Això és luxe asiàtic, eh?
Luxe asiàtic. I va començar a escriure l'any 51 l'obra que tots teniu al cap quan he dit Flaubert, que és Madame Bovary. Fixeu-vos, va estar quasi 5 anys treballant en aquesta obra. Mentrestant, vivia entre Croiset i París, va conèixer una escriptora que es van fer molt amics. La correspondència d'aquest escriptor és interessantíssima, que es diu l'escriptora George Sand, que segur que la recordeu per Chopin, per Mallorca, etc. Però sabeu per què la recordo? Perquè va ser la primera dona que va vestir amb pantalons. I vestia habitualment. Llavors, Madame Bovary es publica l'any 56 en fulletó, en una revista que es deia Revista de París, i surt el 57. I, oh, arriba l'escàndol, perquè, clar, l'obra s'acaba amb una dona que es suïcida. Faig spoiler perquè tothom ho sap, eh? I llavors ve un judici del qual ell va ser exculpat, però fixa't les coses de la vida. És contemporani de Baudelaire i Les flors dels mal. Aquest mateix jutjat va jutjar Baudelaire i, en canvi, amb Baudelaire el van condemnar i mai el van poder veure, etc, etc. Entrem un moment a Madame Bovary. Madame Bovary és el relat d'un adulteri, d'una insatisfacció, d'una frustració nascuda de desitjos no realitzats. Us acabo de definir una paraula que després ha fet fortuna en literatura, que és el bovarisme. Però aquesta novel·la també és la història del tedi i de la buidor de la classe burgesa que odiava Flaubert moltíssim. Però és molt important perquè és la primera novel·la burgesa que la protagonista és rebel i no resigna el destí que li ha tocat. I literàriament és molt important perquè és el mestre de l'estil indirecte lliure. Us recomanaria, ja sé que és una mica velleta, que la rellegíssiu si no l'heu llegit amb la versió de columna de Lluís Maria Tudó, tot i que n'hi ha d'altres. I res, fins aquí Flaubert i Madame Bovary.
I ara anem a Lluís Sanahuja i Ànima morta.
Ah, exacte. Doncs molt agraïda que Lluís hagi volgut acompanyar-nos avui. dir-vos que ell va néixer a Barcelona, però que és penedesenc perquè hi viu des dels 2 anys, que ha estat mestre d'educació infantil a l'escola Pau Boada de Vilafranca durant 36 anys i que segurament molts el coneixeu d'això. Ara està jubilat, però continua col·laborant amb coses com el teatre a l'escola, lectura en veu alta, alfabetització per adults, etc, etc. Ha escrit una dotzena de relats i d'obres de teatre per a infants i per a joves, i quasi, fixeu-vos bé, una 40 de publicacions per al món adult. I, això no ho pot dir tothom, Lluís, aquestes publicacions han estat sempre premiades. No us les llegiré, però té premis a Vilafranca, a Ripollet, al Gaida, a la Marina Barcelona, a Tortosa, a Sant Vicenç dels Horts, etc, etc, etc. I la novel·la que avui ens ocupa, Ànima Morta, va ser el primer premi de novel·la breu Vila de Porreres l'any 21 en la seva 4ª edició i l'ha editat l'editorial Baleària a Mallorca. I us dic tot això perquè la compreu aquest Nadal, que no us despisteu de fer que no sigui per l'editorial o per alguna cosa que no la poguéssiu comprar. Doncs res, molt bon dia, Lluís. Anem per feina i et comencem a fer una mica de tribunal de la Inquisició sobre la novel·la.
No l'espantis, Anna.
Molt bé. Lluís.
Primer, deixa'm dir-te una cosa. Tot això que m'has dit del que he fet i del que estic fent, vaig deixar de fer-ho fa un any i mig amb la pandèmia. Quan va començar la pandèmia ja no vaig poder entrar a l'escola per fer aquestes tasques de suport. Fa un any i mig que no puc fer-ho i que m'agradava molt.
Bueno, però potser ara, qui sap, si això tirarà algun dia endarrere, podràs tornar a recuperar aquest suport a l'escola, no?
Sí.
Parlem d'Ànima Morta. Com neix el projecte d'escriure Ànima Morta, portar-la a un concurs? Com va ser tot això?
Primer, com va néixer? Com va néixer Ànima Morta? Neix podem parlar de dos orígens. El primer origen és els records propis. La novel·la té dues parts. Una part que passa el 20 de novembre del 75, el dia de la mort del dictador, i l'altre, els anys 20, 30, 40 del segle XX. En aquesta primera part en què passa el 20 de novembre, jo tenia uns 19 anys, per tant, tinc records d'aquella època. No només records del dia aquell, sinó de la manera de viure de la gent, de com pensava. Per tant, sí que puc descriure aquella època des del record. La part de la guerra i postguerra i primers temps de la postguerra, naturalment no. Però els meus pares, els meus oncles, els meus sogres, sí. Sobretot els meus sogres, que són de Barcelona, o eren de Barcelona, van viure la guerra molt, molt directament, van sofrir els estralls de la guerra quasi bé en la seva pròpia carn. Aleshores, els comentaris que em feien i el que m'explicaven van servir perquè comencés a teixir...
Ànima Morta.
Ànima Morta.
Molt bé. Mira, jo que he llegit la novel·la, per mi hi ha dos temes claus, no? Que un és la guerra civil i la postguerra, però a mi m'ha frapat moltíssim que és la por que viuen els vençuts. Com tu fas per treure i lluir aquest tema de la por? Evidentment que tothom té por, no?, amb una guerra, però explica'ns una mica per què aquest eix.
Sí, indubtablement el tema principal és la por. És la por. I per què trio la por? Primer perquè em sembla un tema fascinant, fascinant, dels més importants que es poden donar en literatura, tan important com l'amor, és fonamental, perquè l'han patit moltíssima gent. I ho crec, i també perquè m'ho han explicat, això que he comentat abans, el que m'han relatat els pares, els oncles i els sogres, més que va passar això, va passar allò,
Era un sentiment
diuen,
de por?
Vaig passar por el dia que em va, que van bombardejar. Vaig passar por el dia que vaig veure aquells homes com es passejaven per davant de casa. A partir dels comentaris vaig entendre també que això que ja m'ho suposava jo, que la por era un tema fonamental en literatura, doncs havia de ser l'eix. Però no és l'únic tema de l'obra, eh?
No, parlem-ne.
No és l'únic tema.
Parlem-ne d'altres. Per exemple, a mi com a dona m'ha impressionat una mica, que potser és un tema secundari, la sexualitat des d'un vessant del tipus amorós, no?
Sí.
Però també des de la violència de gènere, sí. I la resposta d'alguns personatges a un altre tema també relacionat amb la sexualitat, però també amb la supervivència.
Sí.
La gent de la postguerra havia de sobreviure d'alguna manera,
sí,
no?
Sí.
Explica'ns una mica això.
Sí. La protagonista, una de les dues protagonistes, viu la por amb tota l'extensió de la seva paraula. Per tant, és capaç de fer les barbaritats més grosses perquè aquesta por no sigui tan punyent. Per tant, permet... és que no vull fer spoiler, eh?
No.
Permet que l'altre protagonista faci d'ell el que li vingui de gust. Permet fins i tot trair a la persona que ell realment estima, que és el Pere. Tot arran de la por. Però aquest és l'altre tema, també, eh? Un dels... Si la por era el primer tema, el tema fonamental, altres temes són aquests...
Sobreviure.
Sobreviure. I el que se li ha fet la dona des de sempre, doncs, perquè sí, perquè se l'ha considerat un ésser inferior. No és una persona igual a l'home, sinó que és de l'home. I aquest és el...
La maté perquè era mia.
Exacte. I més temes, eh?
I més temes. Sí,
per
sí,
exemple,
sí.
Un tema important és l'actitud de l'Església enfront dels vençuts. No ajuda, no fa res perquè les condicions de vida dels vençuts durant la postguerra sigui una mica millor. Es van posar al costat del bàndol vencedor i allà van viure molt còmodament. No em refereixo a tothom.
No, perquè n'hi ha que van haver de córrer
sí,
i marxar.
Sí. Però, en general, l'estament religiós no va estar a l'alçada
de les circumstàncies.
Aquest, bueno. Després hi ha el tema de la solitud, el tema de la misèria que passa en la gent, de la gana. Són molts temes.
Parlem d'altres coses. L'espai de la novel·la per mi té molta força, no? Hi ha una casa, que és un eix central, hi ha un poble, que és la Roca, que tu ja vas dir que destriéssim, apartéssim de la Roca del Penedès,
sí,
no?
Sí.
Però jo em sembla que a partir d'aquesta casa petita, aquest espai tancat, aquest poble, tu vols transmetre una realitat més universal, o no?
Sí, completament. Ho has dit molt bé. El poble no és el poble de la Roca, de Sant Martí Sarroca. Pot ser qualsevol...
Això decepcionarà uns quants, no ara?
No. Jo penso que no, perquè ho he comentat, no és el primer cop que ho dic.
Segur.
No és el primer cop que ho dic, i ho saben els meus conciutadans de Sant Martí. El poble de la Roca és qualsevol poble del Penedès, això sí, perquè sí que l'obra parlo del Penedès, no d'un lloc determinat que es pot reconèixer. El lloc és fictici, però pot ser qualsevol lloc del Penedès, però no solament del Penedès, pot ser qualsevol lloc de la península,
del món,
que hagi patit una guerra tan devastadora com la que vam patir nosaltres. Això, quan el poble... La casa té molta importància, però com a embolcall. No m'interessa la casa per ella mateixa. La casa per ella mateixa m'esforço per descriure-la freda, per descriure-la sense adornaments. M'interessa com a embolcall. El que m'interessa a mi és el drama que es viu, o la drama, o tragèdia, o l'acció que passa dintre. La casa, no. La casa es va destruint mica en mica, a causa del vent, a causa de les formigues, tot té el seu simbolisme, perquè el que vull fer veure, el que vull demostrar és que la casa es destrueix, com es destrueix la família que l'habita i com es destrueix el règim franquista que...
que tard o d'hora sembla...
Sí, que sembla tampoc... que vagi... No, que això ja no ho puc assegurar tant, eh?
Que
no...
sembla que vagi... sí, es vagi acabar, sí, però no ho tenim clar.
En el seu moment sembla que es vagi acabar.
Parlem una mica dels personatges. Per mi hi ha dos personatges molt especials, que un és la Maria i l'altre és el Jaume, que és el seu sogre, i que són com una mica, per mi, la imatge del bé i la imatge del mal. Com construeixes aquests dos personatges?
Sí.
O què volies fer-nos arribar?
Sí, jo el que volia és que els personatges... Primer, hi ha personatges principals i personatges secundaris. Això ho deia ahir en una tertúlia a la biblioteca. Els personatges secundaris, què vol dir personatge secundari? Personatge que té poca importància, per tant, com que té poca importància, no cal treballar-lo, és mentida. El meu pare, esclar. El personatge secundari pot tenir menys estona, menys línies, menys paràgrafs, però ha d'estar construït sòlidament. Si no, no és res. Si no, ni el personatge és bo, ni la novel·la és prou interessant.
Cau la novel·la.
Cau la novel·la quan hi ha un personatge que es posa per necessitat. Tots els personatges, principals o secundaris, han de tenir entitat per ells mateixos. De totes maneres, jo el que volia és que cada personatge representés un sentiment, representés una debilitat humana, aquesta és la paraula. Per tant, però compte, que representi una debilitat humana no vol dir que siguin personatges monolítics, personatges que
en diríem plans literàriament.
Tots tenen esquerdes. Per exemple, la Maria, que podríem dir que és la que representa la debilitat humana de la por i de la debilitat, és capaç d'estimar, és capaç de lluitar en moments determinats. Però bé, si diem quina és la debilitat que la representa, és la por.
I la supervivència, ella diu, jo primer he de sobreviure.
Exacte.
No?
Potser el més monolític, que tampoc ho és el representant del mal, perquè necessitava un pal de paller sobre...
Dolent.
Sí, és el que representa el mal en sentit pur, que també hi ha moments en què l'humanitzo, però bàsicament és un personatge més monolític, perquè a partir d'ell arrenca tot
el mal del voltant.
Tot el mal,
no?,
del voltant, sí.
Ja que hem parlat de personatges i tu ja has tret els secundaris, m'agradaria, però has dit de pinzellada, són importants elements simbòlics. Per mi, treballes molt i molt bé, i et felicitaria en aquest sentit, de la simbologia, de la carta, de les formigues que surten a la portada del llibre, per tant ja es veu que són animals simbòlics, però també de la ràdio. Parlem una mica de, potser, les formigues i la ràdio.
Va, sí, i... això m'agrada.
Sí. Si em permets només una cosa, dintre dels personatges secundaris, que no
digues, digues,
és que això
digues.
Ho he de dir. Tots són inventats, tots són de ficció, excepte un. Un personatge molt secundari. És el meu avi. El meu avi es deia Rafael Sanahuja. I el personatge aquest es diu Rafael Sanabra. Era mestre, com ho va ser el meu pare, com ho va ser el meu avi, com ho va ser el meu besavi. Jo sóc la quarta generació de mestres. I espero que...
Quin honor,
I espero que aviat comptarem per cinquena generació. Em preguntaves la ràdio. La ràdio em serveix per moltes coses. Primer, com a fil conductor de l'obra, però també per descriure aquella obra, aquell moment històric, que es va perllongar molts anys, va servir per adoctrinar els oients en el règim, en els valors que defensava aquell règim. I després també, esclar, em serveix literàriament per tancar capítols, per obrir capítols, per trencar diàlegs. No són recursos literaris, com pot ser l'anticipació, com pot ser les repeticions. Són recursos que faig servir perquè el text em sigui tingui una qualitat que per mi és fonamental, que és la musicalitat. La musicalitat i la coherència interna.
Molt bé, Lluís, i digue'ns una mica, quan escrius? Escrius a raig, revises moltes vegades, com et poses a treballar davant d'una novel·la?
Sí, sí, a veure...
I amb això ja acabarem.
Sí, en primer, soc molt lent, en totes les coses soc molt lent, però m'ho diuen els meus amics i la meva família, soc una persona lenta. Però sóc lent perquè m'agrada fer les coses molt a consciència, molt a poc, sóc molt reflexiu. Jo com escric, primer de tot he de tenir la idea. La idea em surt caminant, em surt parlant, per exemple, ara amb tu, pot venir una idea. Aquella idea, el que no faig és escriure a raig a partir d'aquella idea. Jo necessito...
Calma, tranquil·litat.
Calma, sí. Fer-me una sinopsi, se'n diu sinopsi, cosa que no m'agrada massa aquesta paraula, però sí, he de fer un petit redactat del
que vols dir.
I d'on te vull arribar. Això és important. Diuen que... Diuen els que en saben que el més important és... quina ha de ser l'última línia de l'obra. Si tu saps, tens clara quina ha de ser l'última frase de l'obra, ja pots reconstruir-la. I això és una mica el que faig jo. Abans de començar, necessito saber què vull aconseguir, què vull transmetre amb la meva obra.
I quan dius l'última línia, és literal?
No.
Val.
No és literal. Però sí que és cert que has de saber on te vols anar a parar. Tu no pots caminar si no saps on te vas. Si no...
Sí, sí, divagues.
Divagues.
Sí, sí.
Ja sé que hi ha autors que comencen a escriure raig. Jo ni ho faig ni ho recomano.
Molt bé. Molt bé, doncs jo sí que us recomano que, com ha dit la Sílvia, quilòmetre zero, i que aquest Nadal compreu Ànima Morta i la llegiu. I crec que ja ens veurem l'any que ve, Sílvia?
Això mateix. Lluís Sanahuja i Anna Ruiz Mestres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i bon Nadal.
Molt bé, moltes
bon
gràcies.
Nadal a tothom.
Bon Nadal a tothom.
Anna, ens retrobem el 2022.
Ens retrobem el 2022.
Que vagi bé.
Adéu.